Difondre el coneixement i l'obra de Salvador Espriu és l'objectiu dels amics de la UNESCO Valldoreix Sant Cugat i d'Òmnium Cultural aquest curs. Ho faran a través d'un cicle de conferències que comença aquest dimecres amb la poesia cívica de Salvador Espriu. El protagonista de la xerrada, que avui a més ens acompanya, és l'exdirector de la Institució de les Lletres Catalanes, Oriol Izquierdo. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Salvador Espriu va fer obres de teatre i també de narrativa, però és conegut per la seva vessant poètica. Al principi va fer llibres amb una vessant més mística i va evolucionar després cap a un realisme. Per què trobem aquesta evolució?
Mira, el resum que fas de l'obra de Salvador Espriu respon una mica a les circumstàncies que ell va viure. Darrere d'aquest resum, si comencem a estudiar-lo, descobrirem que hi ha un personatge molt complex que va intentar no deixar de fer, no deixar de desplegar la seva vocació literària, els seus interessos, això que tu en deies, místics, i alhora sense renunciar o acceptant de fer el paper que els temps, que les circumstàncies històriques l'obligaven a fer. Ell va ser un poeta que, més que tendir al realisme, el que va acceptar és parlar d'allò que passava al seu temps i, per tant, parlar de la persecució del seu poble, del nostre poble, de la seva llengua, de la dificultat de trobar una manera d'encaixar, de la dificultat de trobar una proposta de concòrdia per viure en pau al conjunt dels pobles de la península Ibèrica.
L'obra que marca aquest canvi de la visió mística fins a la visió més realista que vostè qualifica com que explicava la realitat d'un poble és La pell de brau. Per què marca aquesta obra aquest pas? I per què també es considera realista si realment també era una reflexió sobre la tolerància?
Sí, jo no en diria, no parlaria de realisme, em sembla que en el cas d'Espriu parlar de realisme és una mica equívoc. Espriu es belluga amb unes claus d'un altre tipus. Ell el que fa és recórrer a grans mites, a grans referents culturals, sempre d'una manera omnipresent a la Bíblia, per, a través d'aquests referents, a través dels personatges bíblics, a través dels espais fins i tot mitològics de la tradició clàssica, donar nom a la realitat present i amb un joc de màscares i de miralls parlar d'ara mateix fent veure o semblant, aconseguint que sembli que parla d'una altra època, parlar de l'aquí aconseguint que sembli que parla de qualsevol lloc. Perquè, de fet, segurament llegint Espriu avui o llegint Espriu des d'altres tradicions culturals, això és el que descobrim en aquests moments, segurament el que escriu Espriu no només té sentit per a la conjuntura històrica en què ho va escriure, en què ell va viure, sinó més enllà. Per això interessa els lectors d'avui, per això interessa els lectors de fora.
Creu que això que acaba de denominar, que si llegim les obres d'Espriu ara o més tard tindran sentit, va ser una de les raons per les quals no es va censurar l'obra?
El tema de la censura és tot un altre univers de complexitats. Si no es va censurar l'obra d'Espriu o no es va censurar més l'obra d'Espriu és perquè Espriu va trobar la manera, i com ell tants d'altres artistes, creadors del seu temps, van trobar la manera de dir les coses de manera que els lectors, que el seu públic entengués què volien dir, però sense que ningú, sense que el censor, sense que el règim pogués retreure'ls que objectivament deien allò que deien. La manera més senzilla de recordar aquesta mecànica, i em sap greu perquè el referent pot semblar una mica una baixada de to, és el famós El bròquil s'està florint de la trinca. Aquella cançó de la trinca explica molt bé com funciona la censura i com es poden dir coses que la gent entengui, encara que objectivament no diguin res de mal, res de... sí, diguin les coses més innocents.
Per què és considerada aquesta obra tot un emblema?
Bona pregunta. Espriu va esdevenir, segurament malgrat ell mateix, la imatge d'un poble. Per això quan va morir els titulars dels diaris parlaven de la mort del poeta nacional, i continua la memòria viva de bona part dels ciutadans del país d'avui aquesta imatge, tot i que alhora, potser paradoxalment, hem de reconèixer que ja aleshores, però sobretot després, el que ha passat amb Espriu és que se l'ha deixat de llegir. segurament si alguna cosa té sentit que fem, aprofitant que és el seu centenari aquest any, és fer l'esforç de retrobar els seus textos, d'intentar rellegir-los, tot i que no són fàcils, de descobrir aquella porta d'accés que ens pot satisfer com a lectors, perquè la veritat és que l'experiència humana, l'experiència transcendent, l'experiència vital que hi ha darrere de l'obra d'Espriu justifica que hi dediquem l'esforç.
Aquesta justificació de l'esforç també és el que intenta fer aquest any Sant Cugat, que li sembla que hagi participat en l'any Espriu amb diverses activitats.
Em sembla molt bé. Ja dic que si celebrem el centenari d'un autor, d'un artista, és per retrobar-nos amb ell, per fer-ne l'experiència personal de participar del seu món, d'apropiar-nos del seu món, i la millor manera de convidar la gent a fer-ho, a participar-hi, és amb actes com aquest, és amb programacions com les que han preparat diverses entitats de Sant Cugat. Jo n'estic molt content, i encara més si a més a més m'han convidat a participar-hi, només faltaria.
Sant Cugat sempre s'ha implicat molt amb la poesia, perquè Gabriel Ferrater és un dels nostres icones. Què li sembla el premi que fa cada any del Gabriel Ferrater a aquesta localitat?
Bé, jo he tingut una relació bastant estreta amb Sant Cugat els últims anys com a director de la Institució de Lletres Catalanes. Hem coorganitzat el Festival de Poesia i, per tant, en aquest sentit, penso, crec que Sant Cugat ha aconseguit utilitzar el capital que les circumstàncies li han donat. Per exemple, el fet que Gabriel Ferrater, com tants altres poetes, hagin residit, i tants altres escriptors hagin residit a Sant Cugat, per convertir-ho en un capital que fa visible la població en el mapa de la literatura catalana, en el mapa de la poesia catalana, i el fa visible no per els noms, no pels grans noms que hi ha hagut relacionats amb la ciutat, sinó per la capacitat de continuar aglutinant les forces creatives, les d'avui mateix. I en aquest sentit el premi és un catalitzador d'aquestes forces creatives.
Està en perill aquest premi?
Espero que no. Tot, avui en dia, en la situació en què vivim, en la situació d'incertesa econòmica, política, social en què vivim, tot és en perill. I això probablement el que ens empeny és a lluitar per defensar allò que creiem que té sentit que es mantingui, encara que pugui estar en perill. Jo confio que la població de Sant Cugat, les seves institucions, els seus ciutadans, batallaran perquè un premi com aquest continuï viu i actiu.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Oriol Izquierdo, per atendre a Cugat.cat.
Gràcies a vosaltres.